Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.
Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat.
Bon dia per l'esprà, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, cada programa així és especial perquè cada setmana vos portem a un convidat en molt de trellat i una setmana més no anem a fer diferent.
Hola, bon dia, soc Boro Maroto, vaig néixer en València, a València en 1971 i soc periodista.
Molt bé, Boro, moltes gràcies per haver respost a la nostra crida. Tu vas néixer en València, més concretament del Cabanyal, si no m'equivoque?
Bueno, la meva família paterna és del Cabanyal, he viscut allà i el 50% de les meues arrels estan allà. Sí, és un barri amb el que me sent molt, molt identificat i en el que he viscut uns quants anys.
I bé, com tu bé has dit, no, en la teua presentació, tu eres periodista i tu comences a formar-te, no, en allò que es diu Ciències de la Informació, en l'any quan encara només que hi havia el CEU, no? És a dir, tu eres de periodisme dels del CEU.
Efectivament, va ser una de les primeres fornades que inscriuen allà, crec que la tercera o la quarta, i vaig invertir 5 anys del meu temps en Ciències de la Informació, que com sempre dic és el pompós nom que rep la carrera de periodisme. Igual això és un off-topic, que es diu ara, però jo realment crec que és una carrera absolutament innecessària i per descomptat, sobrevalorada. Conec excel·lents periodistes que mai han estudiat la carrera, sinó que han arribat a la professió per altres mitjans. I el meu consell, si algú que somnia en dedicar-se a aquesta professió em sent, és que a lo millor és preferible formar-se en altres tipus de coses i després intentar especialitzar-se. Encara que també hi ha una contraparta a aquest plantejament. Si bé és cert que la carrera, parlen molts recents llicenciats, becaris i gent jove que s'incorpora a la professió, si bé és cert que la carrera jo crec que ni aportava ni aporta molt, també és veritat que és la millor manera d'accedir, pues, via beques i altres tipus de convocatòries a puestos de treball de la indústria.
Bé, no? De la teua podem dir multifaceta, per dir d'alguna manera, parlarem un poc més avant. Tu fas la carrera en el CEU, no? Del 89 al 94, i a partir d'ahí comences, com se començava en aquesta època de mitjans, podríem dir, analògics, en mitjans dels 90, en els mitjans que hi havia en aquesta època de premsa, no? És a dir, parlem del Levante, el Mercantil Valenciano, i més avant vindrien nosaltres.
Sí, jo crec que de fet he col·laborat o treballat en pràcticament tots els diaris de paper de la ciutat, excepte les províncies, no? Perquè que recordo que una de les primeres coses que vaig fer va ser col·laborar per al diari ABC. Jo en aquella època vivia en la Eliana, l'ABC, com altres diaris, tenia una mena de corresponsalies, poc ambicioses, evidentment, comarcals, aleshores vaig cridar i em vaig oferir per a fer informació de la comarca. Així vaig començar i després pues vaig passar al Levante. Un dia tornava des del CEU, que està a Montcada, a l'Eliana, vaig parar en un quiosc de Bétera a comprar el diari i vaig veure propera edició comarcal de Levante, el Mercantil Valenciano. Dic, així hi ha una oportunitat, pot ser, no? Amb algú jove i amb ganes de començar a treballar. Vaig cridar a la redacció, em passaren el cap de comarques, aquell em va dir, vine, tenen una nova reunió que tenim després demà, i, bueno, i així vaig començar.
I com van ser aquests inicis, no? Sobretot en perspectiva, perquè, clar, el periodisme de Windy no té res a veure el de fa 20 anys.
Realment va ser molt entretingut, no? I jo crec que, suposo que després tindrem l'ocasió de parlar d'això, però ara el periodisme està en un moment apassionant del costat de la demanda, és a dir, per al lector d'informació. Jo, per exemple, que devore informació un poc per plaer, també per obligació professional, jo crec que ara l'oferta és riquíssima. Des del punt de vista del productor de continguts, el panorama és prou més complex, no? Per la difícil viabilitat econòmica del negoci, i també per la immediatesa que t'exigís. Per això tinc un record especialment bo d'aquella època, també perquè la memòria és veritat que és selectiva i es queda només en lo bo, però van ser uns inicis interessants. Jo feia informació pues, bàsicament de pobles, al principi vas començar en Ribarrotxa, i jo crec que va ser un aprenentatge molt interessant, no? Allò de intentar parlar amb els polítics locals, detectar què es feia o què no es feia bé a l'Ajuntament, palpar en certa manera allò que era important dins de la societat civil, i va ser una gran escola. De fet, pues, poc a poc, com aquestes coses succeeixen, vaig anar consolidant-me primer en la informació comarcal, en la secció de comarques que es deia, i després Levanten va donar el meu primer contracte laboral, que va ser de redactor de cap de setmana fent successos.
Que també suposa que serà una secció apassionant, no? Perquè...
Tinc un enorme, però enorme respecte pels professionals que fan successos, i concretament a València jo crec que tant Levante com les províncies tenen informació molt rigorosa i de molta qualitat sobre el que succeeix en aquest món. Jo he de confessar que la veritat és que els successos no m'han agradat mai, no? Me pareix, primera com a lector, no? Com a ciutadà, no és una informació que m'interessa especialment. Després té un punt morbós o dolorós que jo, que segurament soc feble, pues no duc molt bé. I després el contacte amb les fonts, amb els policies, amb la Guàrdia Civil, amb els forenses, amb les víctimes de qualsevol succés o el seu entorn, que es diu ara, pues la trobo un poc problemàtica, no em trobo molt còmode abordar-la. Però era una informació, en realitat, com quasi tota, però jo crec que encara més accentuada, apassionant, no? Perquè tu estàs tranquil·lament en la redacció a les 9 de la nit i t'assabentes per l'escàner. Si la gent no ho sap, però tradicionalment els diaris tenien un escàner en el que sentien gran part de la comunicació de les policies, de l'U2 i d'altres servicis d'emergència, i aleshores te tocava reaccionar perquè havien mort algú a navallades en, no ho sé, anem a dir en qualsevol barri. Aleshores va ser molt, molt interessant, però també dur, i si poguera triar, jo des de luego mai faria informació de successos.
Això de l'escàner i tot el que estàs contant té un poquet, no, eixe sabor de les pel·lícules americanes, no, de potser d'època del periodista que va...
Sí, a banda, realment, en aquell moment, estem parlant a meitat dels 90, segurament l'any 96 o 97, potser, els dos grans referents informatius de la ciutat pel que respecta a la premsa a paper, jo crec que els més influents, amb moltíssima diferència, eren en el Levante i províncies. Ja hi havia edicions, per exemple, El País tenia una edició valenciana de qualitat, però diguem-ne que la competència era feroce. I successos era una de les seccions, després la realitat ho ha demostrat, no? que més interès desperta en el lector. Aleshores hi havia una carrera, una competició tremenda per donar primer la informació, per ser l'únic. Donar primer la informació és una primícia. Per ser l'únic en donar la informació, això és una exclusiva, i en tercer lloc per donar-la millor, no? I en aquest sentit va ser tot un repte francament interessant.
Com vas dir, no? El País ja tenia una secció pròpia de Pere València, més endavant la tindria El Mundo, i tu, de fet, de Levante passes al País, no? No sé si ho deixes quan estaves en successos o continuaries...
No, de Levante passe al Mundo. En el Levante, com he comentat abans, tenia un contracte de cap de setmana i entre setmana continuava col·laborant en comarques, i en fi, eres un poc, no? Pues el becari, el xiquet per a tot, no? El meritori, que es deia abans, i en aquest moment El Mundo llança una edició valenciana, i bueno, tinc la sort de que em facin un parle en el aleshores director, i em varen fer un contacte. El Mundo ja era un diari hiperconsolidat, a pesar de que només tenia 6 o 7 anys, perquè crec que va néixer a finals dels 80 o 90, però bueno, era ja la segona capçalera estatal, per baix del País, però també amb moltíssima, moltíssima influència. Eren un poc els anys de màxima brillantor d'un personatge absolutament inqualificable en tots els sentits, no necessàriament negatius, com Pedro J. Ramírez, i em va aparèixer una bona aposta. Aleshores, sempre dic amb orgull que vaig ser, no durant molt de temps, però un membre fundador del Mundo en la Comunitat Valenciana.
I, com has dit, no vas estar molt de temps, però què recordes tu d'aquesta època?
Bueno, va ser una època apassionant, perquè l'equip era, era molt jove, amb, amb moltíssima il·lusió. Jo entenc que la mitjana d'edat, direcció a banda, però hauria d'estar prou, prou per baix dels, dels 30 anys. No? Això implica que la gent té moltíssima il·lusió, també moltíssima, moltíssima ambició, que vol, vol formar part d'un projecte que puga marcar diferències o com a mínim aportar, aportar aire fresc. Des del punt de vista més pràctic, i això ho veus amb la distància, no? O amb la perspectiva dels anys, érem també gent sense càrregues familiars, aleshores ens donaven igual 12, 14 que 15 hores. Aleshores es treballava molt i amb molta il·lusió. De fet, jo crec que encara que ara pràcticament no queda ningú de, d'aquell equip, perquè, clar, parlem de fa quasi 20 anys, però el Mundo amb el temps jo crec que ha arribat a consolidar-se com un diari francament ben fet. I ara, a pesar de que alguns ceros han afeblit prou la, la redacció, però crec que continua, continua sent un diari més xicotet, però també fet amb, amb molt de criteri.
I del Mundo passes al País?
Sí, anem a veure, ahir en el País aleshores tenia, tenia com a, com a delegat en la Comunitat Valenciana a Pep Torrent, un periodista, lamentablement, que ha faltat fa pocs mesos. Pep em coneixia de Levante, es va produir un moviment i em va oferir anar allà, no? I en certa manera el País havia sigut un dels referents de la meva infantesa, a banda del... del diari més prestigiós amb moltíssima diferència d'Espanya i possiblement d'Europa, no? Un pare comprava el País, no? El País i el Levante quasi sempre, jo havia llegit el País, i el País era un poc la meta per a qualsevol periodista d'aquella època. De manera que, sí, que em vaig passar.
Aquesta imatge, no? És una imatge un poc valenciana, però jo crec que se repeteix molt, de la gent comprant el País... I en el cas de València Ciutat, complementar-ho amb el Levante, no? Fins i tot en les comarques centrals hi havia gent que combinava el País i el Ciutat d'Alcoi, però aquesta imatge del País com a referent fins i tot de diari en llengua castellana va existir.
Anem a veure, el País és una institució, jo crec que ara mateix, absolutament deteriorada a ulls de moltíssima gent, per raons que seria llarg d'explicar, però en els que podríem entrar. Però durant molt de temps i en aquell ecosistema comunicatiu que era molt diferent a l'actual, no tenia absolutament res a veure, era un diari d'una qualitat enorme, amb uns recursos impressionants. Qualitat, vaig a ser més específic, no? Era un diari que literalment rebia molts premis cada any. Per recursos... tenia corresponsal en pràcticament qualsevol plaça important i personal més que suficient per a tractar les notícies amb rigor i profunditat. Prestigi, no és un secret dir que era un diari molt, molt influent entre les elites, no només espanyoles, no? Sinó també en les europees que volien saber allò que passava en Espanya o fins i tot en les latinoamericanes. Hi havia un vell adagi, no? Que jo no sé si és veritat o no, però comentaven, per exemple, que a Buenos Aires es venien més diaris El País que a moltes ciutats espanyoles, no? És a dir, era un diari que aplegava a tot el món de parla hispana, almenys a determinades elites amb moltíssima solvència.
Bé, deixem la nostàlgia. Comenta'ns un poc la teva experiència en la redacció.
Molt bé, el País la veritat és que tenia un equip sòlid, compacte, és veritat que potser no tenia els recursos per a competir cara a cara en determinats camps que tampoc eren de la seva especialitat amb el Band i Províncies, que en aquell moment tenien redaccions molt grans, però jo crec que durant molt de temps el País va tindre també la seua rellevància a nivell valencià. Ara també, lamentablement, jo parlo d'una redacció que entre fotògrafs que hi havia 7 o 8 quan jo estava, no? I un cap de fotografia, entre administració, direcció, col·laboradors, redactors, fotògrafs, pot ser que hi havia 25 persones, no? Ara, pues per comparar, parlo de finals dels 90, ara crec que són una, dos, tres persones i no tenen ni un espai físic exclusiu pel país, sinó que estan empotrats en el que és l'ACER a València.
Mm-hmm. Estem parlant de 7 o 8 fotògrafs només per a València, és a dir, una sí. quantitat de...
Bueno, sí, ja, crec que hi havia 5 o 6 a València i hi havia un a Castelló i un altre a Alacant.
I bé, diguem que tu del país fas el... Pot ser un dels dies més estranys de la teva carrera, no ho sé, que és a partir de l'any 2000 comences a dirigir, fins i tot podríem dir-ne, Eurosport.
No va ser estrany, jo crec que era prou coherent, no? Tenia el cuquet de no haver-me anat fora de València mai, em considerava inquiet en aquella... Parlem del moment de la bombolla d'internet, no? On semblava que internet anava a ser el futur, ho ha sigut, però no el que prevíem. I aleshores hi havia una efervescència en tots els camps, o almenys en el camp dels mitjans de comunicació, absolutament tremenda. Aleshores va ser llegint el suplement de negocios del país, que en aquell moment tenia a la part final moltíssimes ofertes de treball, que Eurosport buscava diverses persones per a un projecte en internet. Concretament Eurosport, per a qui no ho sàpiga, és una cadena, abans de Capital Francès, ara dominada per una multinacional nord-americana, que té una cadena paneuropea de retransmissions esportives. En Espanya, relativament marginal, però a nivell europeu molt potent i en determinats països, com ara Alemanya, potentíssima. Aleshores, en aquell moment, l'aposta d'Eurosport i també de la resta de mitjans de comunicació estava clara, no? Era ocupar el seu espai natural en internet. I estos senyors pues, tingueren una idea que jo crec que sobre el paper estava molt bé, no? Era llançar diverses edicions d'internet, primer centralitzant els equips a París i em vaig anar, encara que no tenia... Soc relatiu amant de l'esport, abans més que ara, especialment del futbol, com no, i lamentablement del València Club de Futbol, perquè ara estem patint moltíssim, però... Però em vaig anar, no? Perquè tenia l'experiència i el domini de l'anglès. Aleshores, és un projecte des del punt de vista periodístic, era interessant, però personalment va resultar també apassionant, no? Primera, perquè suposava desplaçar-te a París. París, evidentment, no necessita presentació, encara que no és necessàriament la millor ciutat per a viure, però bueno, no crec que a ningú li importi passar uns anys a París. Segona, perquè anaves a desenvolupar un projecte des de zero, i tercera, perquè l'entorn de treball també era francament interessant, no? Allí hi havia un equip d'italians, un equip, lògicament, de francesos, un equip paneuropeu dominat bàsicament per britànics, una edició britànica, una sueca i una alemanya. Aleshores, els respectius equips treballaven buscant sinergies, però amb independència per a cobrir els seus mercats.
I tu, diguem, formaries part d'una eventual plantilla espanyola o tu estaves dins del...
Jo era el responsable de la plantilla espanyola, que érem 7 persones, jo era un poc, pues, crec que el nom era head editor, no? Que era una espècie de redactor en cap.
Uh-huh. I més o menys en què consistia la vostra feina?
Si nosaltres no... fèiem una web d'informació esportiva espanyola, amb un ull en reforçar els continguts d'Eurosport, que no necessàriament eren els més populars a Espanya, i en l'altre pues, en intentar cobrir tot allò d'interès per al lector espanyol.
Que era bàsicament futbol, o què tal?
Que era bàsicament futbol, sí, el futbol és l'esport rei, sense dubte.
Uh-huh. I bé, aquesta etapa, que com la veus en la distància? Va aixir bé l'aposta d'Eurosport? Va aixir un regulín o...?
Des del punt de vista empresarial, falla molt de temps que me'n vaig anar, però no va funcionar mai. No va funcionar mai perquè en Eurosport se topetarem, com per altra banda la resta de mitjans, en la dificultat extrema de monetitzar els teus continguts en internet. No? I algú preguntarà, monetitzar? Quina paraula s'està inventant este tio? Pues monetitzar no és altra cosa que convertir en diners els clics que tu tens. Internet ha nascut la informació i moltes altres coses sent gratuïta per al lector, però tu necessites ingressos perquè al final pues, estàs gastant llum, estàs gastant equipament, has de pagar al personal i Eurosport en un moment donat va fer una aposta molt, molt, molt ambiciosa, però a l'any i mig va veure que hostia, sí, els diners no arriben, no? Jo pensava que això ho anava a poder vendre d'esta, d'altra, d'aquella manera, però els diners no arriben. Informativament també teníem el nostre nínxol, però en Espanya especialment, com comentava abans, Eurosport tampoc és una marca especialment coneguda. Aleshores, no recorde les xifres, però me les inventaré, no? Si l'audiència del Marca era de 3 milions de lectors al mes, pues la d'Eurosport era de 100.000. O sea, estava molt, molt, molt lluny dels transatlàntics de la informació esportiva espanyola.
I Eurosport, per què penses tu que potser no tenia aquest nínxol? És simplement perquè la marca era més feble o simplement perquè el públic al que apel·lava no existia o no...?
Bueno, anem a veure. És que realment, sense ser clandestina, però Eurosport tampoc ha sigut mai una televisió hiperpopular, entre altres coses, perquè en Espanya sempre ha estat dins d'ofertes de pagament. Plataformes pues, estil Digital Plus o Via Digital, que ara ho han desaparegut o tenen altres...
Sí, en satèl·lit estan obert, però clar, la tassa de satèl·lit en Espanya és molt baixa i sempre vinculada al pagament.
Correcte, és pràcticament ridícula. Anem a veure, el share d'Eurosport dins, no hi ha el general, el share és la quota de pantalla que tenia dins de les plataformes, que no en general era del 0,8, del 0,9%, o sea que en realitat els espectadors espanyols d'Eurosport pues serien, no sé, el 0,1% de la població. Compte, n'hi ha que tenir en compte que el que no funcionava en una àrea, però en l'altra funcionava, no? Perquè l'Eurosport tampoc vull perdre, perquè potser és un poc avorrit en el model de negoci, però era comprar drets de determinats esports, emetre'ls en tota Europa, aprofitant unes economies d'escala tremendes, no? Per exemple, pues, el Giro d'Itàlia. N'hi ha una televisió principal per a cada país. En Espanya, per exemple, és tradicionalment Televisió Espanyola, però Eurosport també té dret a això. Aleshores, determinada gent que vol una altra perspectiva, una altra cobertura, un altre narrador comentarista, triava Eurosport. Això tenia avantatges, però en el cas espanyol també inconvenients. Per què? Per exemple, com que Eurosport és molt potent, com he comentat abans, en Alemanya i en general també en el centre d'Europa, els esports de neu, l'esquí alpí, per exemple, tenia una importància en la graella absolutament increïble des de la nostra perspectiva, no? On l'esquí, per raons que no cal explicar, és una cosa absolutament clandestina. Això jugava també en la nostra contra.
Podríem dir, no, que Eurosport era, per al públic d'ací, era com una cadena d'esports minoritaris o...?
Moltes vegades sí, perquè els drets de futbol, que són un poc el motor que arrossega moltíssima gent, allà els tenen molt limitats. És veritat que pues, pillaven... Campionat d'Europa sub-18. Vale, està molt bé, no? Però no hi havia ni partits de cap competició important, ni de competicions de seleccions importants, ni res de res. I després, a banda pues, d'esports d'hivern, hi havia coses pues, prou estranyes, no? El mític curling, no? Del que tots hem fet broma alguna vegada, però el curling pues, tenia la seva importància en Eurosport, clar que sí.
I bé, no? Pues, és curiós, no? Perquè així també sabeu unes diferències culturals dins del que seria Europa. I Eurosport, si no m'equivoco, estàs com 3-4 anys, no?
Sí, estic 2 anys a París i després 2 més a Madrid. Eurosport llança en aquell moment una cadena que es diu Eurosport News, que és un poc de pues, informació esportiva en bucle.
Sí, això la recordo, jo.
Aleshores, en Espanya ha desaparegut, no sé si en la resta d'Europa. En Espanya, la veritat és que no va tindre molt d'èxit i també especialment va coincidir en una etapa en les que les televisions ja començaven a retallar costos. El esquema d'estes, algú es preguntarà, no? Pot ser no, però vaig a dir-ho. Com negocien, no? Estes plataformes i les cadenes? Pues normalment és un pagament per abonat, o era un pagament per abonat. És a dir, jo Eurosport parlo en Digital Plus, ara ja no sé com es diu, Movistar, no sé què, Jombi Movistar, en fi, el que siga, i li diuen, a veure, jo vull que estigues en mi, te vaig a ficar en el paquet d'esports. El paquet d'esports té 600.000 abonats. Jo te vaig a pagar per cada abonat i més, un euro, mig euro, 3 euros, el que corresponga. Este era un poco la historia. Ya que ya cadena, no, la verdad es que en España no va a cuallar. Y creo que un año después de que yo abandonara Eurosport, la tancaren. Y casi me atrevería a decir que tampoco ha cuallat en la resta de Europa, pero esta es una dada que no tengo contrastada.
Uh-huh. Y bé, comentando al principio de la entrevista, la teua trayectoria también es un poco atípica, ¿no? Porque tú, a banda de periodismo, también estás especializada en marketing y comunicación.
Bueno, anem a veure. Ahí, en Eurosport feia determinades tasques de búsqueda de negoci i d'allò que es diu posicionament estratègic, no? Que no és més pues, que intentar buscar aliats per a reforçar un poc la teua imatge de marca. Per raons personals, en aquell moment ja estava a Madrid, volia tornar a València i una de les primeres opcions que hice és Intercitrus, la desapareguda interprofessional cítricola espanyola. Aleshores, ahí m'encarregue de la comunicació de la casa i també de la gestió d'un brutal pressupost que tenien per a, bàsicament, per a publicitat, per a promoció del consum de taronges i clementines.
Uh-huh. I no podríem dir, no? Pot ser això també té a veure, no, en el que tu dius de la carrera de periodisme i aquesta imatge un poquillo negativa que tens sobre la utilitat de la carrera, que també t'hagis especialitzat en altres coses, podria ser...
No, això ha sigut... N'hi ha carreres professionals que són, amb el temps, no? Però resulten molt previsibles, no? Pues un senyor que ha treballat en 3 diaris o un senyor que comença de becari en la banca i acaba la seva carrera 40 anys després com a director, encara que potser hagi canviat d'entitat una o dues vegades. I n'hi ha carreres que van donar en bandades, algunes vegades per necessitat, altres per voluntat o senzillament per casualitat. Com demostra el meu currículum, jo la veritat és que no m'agrada estar en els puestos massa temps, no? Arriba un moment que necessite nous estímuls, i després ahir senzillament volia tornar a València i em va aparèixer una bona oportunitat.
Mm-hmm. I després continuaries, no?, també després en una altra empresa?
Sí, després me'n vaig al Consorci Medes Gesmed, que és una empresa que es dedica a la consultoria mediambiental i a la gestió de servicis socials. Ahí estic fent tasques de comunicació i màrqueting. I d'ahir també un poc en exactament el mateix, comunicació i màrqueting, va ser a Contacontra, que va ser una productora mítica, potser una de les que millors i més populars programes va fer per a Canal 9.
Uh-huh. Fins i tot no podríem dir que és la part més cridanera, no?, de la teva trajectòria, no sé si de vital o professional, perquè Contacontra, per entendre'n, seria la part audiovisual d'Albena, no?, explicat així d'una manera un poc rudimentària.
No exactament, encara que el símil valdria. Contacontra era una productora audiovisual pura en la que mestres de la televisió, jo crec, arriben a un acord amb mestres del teatre, Contacontra, mestres de la televisió, arriben a un acord amb mestres del teatre, Albena, per a unir esforços i crear productes. Aleshores, era una aliança temporal, encara que jo crec que accionaralment la gent d'Albena, Benavent i Alberola, Toni Benavent i Carles Alberola, dos tipus extraordinaris, crec que no tenien cap. Però d'aquella simbiosi pues, varen sorgir programes que, modestament, ja n'hi havia valencià, però crec que varen fer història.
Modestament o fins i tot no, perquè el primer, suposo, no? Crec que el primer programa d'esta col·laboració seria Autoindefinits, i jo crec que podem qualificar-lo d'èxit. I fins i tot de, pràcticament des del show de Joan Montleón, el primer programa en valencià que s'emet per Canal 9, en prime time, i aconseguint una audiència.
Sí, feren dos sèries, Autoindefinits, que era aquell programa de sketchos d'humor, i després Maniàtics, que era una sitcom, no? una comèdia ubicada en alguna ciutat valenciana, no? Pues en les clàssiques... I dos sèries d'humor que varen... Jo crec que varen reunir dos coses que no sempre són tan evidents en televisió, no? Que és qualitat, o com a mínim molta, un producte és molt, molt, molt dignes, respecte a l'espectador, no? I també un èxit brutal. És veritat que en aquella època també el panorama televisiu era diferent, les audiències no estaven tan fragmentades com ara, que l'oferta és brutal per consolidació de les televisions privades i de les TDTs, però tant Autoindefinits com Maniàtics fregaven el 20% de quota de pantalla de ser pràcticament en cada emissió, el que va ser un èxit absolutament tremend.
I estem parlant de finals del 2000, on Canal 9 ja començava a tindre cert declivi en el que serien les audiències.
Sí, no, estem un poc abans. Jo crec que ja estem parlant ahí de 2007, 2008. Sí, ahí 4 i la Sexta acabaven d'eixir. Per, des del meu punt de vista, sent les adjudicacions com a mínim arbitràries del govern de Zapatero. Després la TDT va començar a desenvolupar-se poc després, però bueno, Canal 9 encara tenia cert predicament, no? En aquell moment en Canal 9 coexistien, jo crec que, tres factors fonamentals, no? Primer, la gestió econòmica absolutament balafiadora i insostenible, com el temps lamentablement ha demostrat, una manipulació informativa tremenda, que ja es comentava, i al mateix temps pues, hi havia una certa època d'esplendor en la producció de programes, no? Hi havia diners, i això era el que va permetre que Contacontra i altres productores feren productes de certa dignitat.
Estem parlant d'Autoindefinits, de Maniàtics i de tots els spin-offs que va tindre Autoindefinits. Què pensar, no? Check-in Hotel, no? Fins i tot n'hi havia especials
nadalencs. Sí, Socarrats, Check-in Hotel. Hi hagué un d'època que no va quallar i contava fer alguna cosa més, no? Una sèrie que es deia també Da Capo.
Sí, Unió Musical Da Capo.
Unió Musical Da Capo, que va ser un producte que estava prou bé i que en perspectiva anava un 10% de quota de pantalla, no funcionava mal, però en aquell moment jo crec que no va ser justament valorat, precisament perquè les audiències ja s'havien fragmentat moltíssim i la de Canal 9 concretament s'havia desplomat. I bé, la veritat és que molt orgullós d'haver fet una contribució, des de luego ínfima, perquè jo no era la part del talent, sinó que me dedicava a altres històries, però molt orgullós d'haver treballat en una empresa, jo crec que exemplar des de molts punts de vista.
Parlàvem, no, de la gestió econòmica de Canal 9. De compte a compte ja no existeix, millor no preguntem, no?
Bueno, jo crec que no és cap secret dir que compte a compte i moltes altres empreses del sector varen caure producte dels impagaments de Canal 9. Ho explicarem d'una manera molt senzilla, no? Si tu fas una sèrie que te va costar, m'invente la xifra perquè no tinc accés als números reals, però te va costar 1 milió d'euros, tu has de pagar pues, al tipo com jo que fa la comunicació, al senyor que s'encarrega del so, al que grava la imatge, al que te porta els entrepans al rodatge, al que lloga l'oficina i tal. Com pagues això? O eres milionari o vas al banc. Perquè, quin és el problema? Que Canal 9 en aquell moment pagava fins i tot amb 3 anys de retard. La situació en un moment donat es va tornar insostenible, especialment quan Canal 9, ahir estem parlant d'enmig d'una crisi ja brutal en què la Generalitat està pràcticament a punt de no pagar els funcionaris, no? O sigui, que la situació és cert que no era només per a compte a compte o per al sector audiovisual, sinó pràcticament per a qualsevol proveïdor de l'administració pública valenciana. I, efectivament, això provoca que compte a compte desaparega.
Podem dir que el tancament de Canal 9 simplement era llover sobre mojado per al sector audiovisual valencià, no?
Jo crec que la gestió absolutament irresponsable i fins i tot jo crec que en alguns punts pot ser, això és un poc atrevit dir-ho, però delictiva de la televisió ha tingut moltíssimes conseqüències lamentables. Una d'elles és la d'haver sigut incapaç de consolidar un sector dinàmic i vibrant al de l'audiovisual. Jo sóc de l'opinió de que tampoc l'Estat, no? L'aparell públic no és que tinga l'obligació d'ajudar a determinats sectors, sinó que hauria de ser millor el mercat significant la elecció lliure dels ciutadans en allò al que volen dedicar els seus diners, el que hauria de decidir si el que volen són pel·lícules valencianes
o americanes
o paipais de la Xina, no? Però a partir d'ahí, si tu t'estàs gastant els diners del contribuent, crec que s'hauria d'haver fet en base a criteris de qualitat i amb transparència i rigor econòmic. Sobra dir que tot allò no es va fer.
Bé, deixem el tema de l'audiovisual i com tu bé dies, no, al llarg d'aquest temps tu necessites nous reptes i diguem que en setembre de 2012 és quan apareix a internet una cosa anomenada eldiario.es, no, de la mà de Nacho Escobar, i la versió valenciana, no, entre cometes, ara parlarem un poc de les diferències de eldiario.es, és el diario CV.
Sí, Escolar, que va ser director de Público, llança un altre diari en internet, perquè diaris en internet n'hi ha una patada, i pràcticament no n'hi ha periodista prestigiós que després d'eixir d'un lloc no hagi creat un, i Escolar en crea un. Crea un que ara ha fet 4 anys i que va francament bé, no? En termes d'audiència i en termes econòmics. Després del llançament d'aquest diari sorgís la possibilitat de llançar la edició valenciana. I, si et sembla, aprofito ja per a parlar de les diferències, no? El diari Puntes el que fa és expandir-se a nivell comunitats autònomes, no? El projecte federal, com li diuen ells, és en base a cedir la tecnologia i la marca, prendre una xicoteta participació accionarial i cedir la gestió a tercers. I els tercers pues, poden agafar ja diverses fórmules, no? Per exemple, n'hi ha cooperatives, n'hi ha fundacions. En el cas valencià, el que varen fer un grup de socis i jo és és crear una societat limitada. Aquesta societat limitada nasqui un any després del llançament del diari Puntes, en octubre de... No, sí, el diari Puntes va néixer, jo crec que en 2012, i l'edició valenciana en 2013, i bé, pues, a tots els efectes, excepte que n'hi ha una societat separada, que l'explota de manera diferent, som iguals. Ara, de fet, el diari Puntes en la Comunitat Valenciana, que nosaltres el batejarem el diari CV, li podíem haver buscat un altre nom, el diari del País Valencià, tema que, per cert, despertar controvèrsia al seu dia i demés, triarem aquest nom, però ara l'accionista majoritari, via ampliació de capital de l'edició valenciana del diari Puntes, és el propi diari Puntes.
Uh-huh. És a dir, són dues empreses diferents, però no només tenen un conveni de col·laboració, sinó que, diguem, estan, en certa manera, unides, no?
Ara, de fet, podríem dir que l'edició valenciana del diari Puntes, a banda d'estar integrada informativament i compartir la mateixa tecnologia i marca, que el diari Puntes pertany al diari Puntes.
I deixant de banda el tema de la propietat, no, que per al lector en principi no hauria de ser tan rellevant, o pot ser sí, com naix en si el procés de crear la redacció del diari CV?
En aquell moment la veritat és que no teníem recursos, el que teníem era molta il·lusió i era pues, buscar gent que anara a l'aventura i que intentara fer viable un diari. Aleshores m'encarregué jo de buscar periodistes i teníem una xicoteta estructura comercial i una xicoteta redacció.
Uh-huh. I per lo que dius, no, el diario.es lo que fa és crear, diguem-la, la base. I vosaltres seríeu com la, entre cometes, redacció valenciana del diario.es.
Així és.
Uh-huh. I bé, conta'ns també un poc més, no, del procés de naixement, no? Perquè ja han passat, si això naix en 2013, ja podem dir que han passat uns 3 anys, i vulguis que no, creareu des de zero esta redacció i al final heu anat consolidant-se en el panorama informatiu valencià.
Sí, la veritat és que sí, no? De la base de treball i esforç tenim un gran avantatge, no? I és que en internet n'hi ha una quantitat de soroll brutal. Alguns diran que soroll és un terme despectiu, bueno, jo crec que soroll, però el que no n'hi ha dubte és que n'hi ha un allau d'oferta brutal, perquè ara en certa manera s'ha perdut el monopoli de la comunicació, ara ja no són grans empreses tipus El País, sinó que qualsevol pot comunicar allò que vol, i a banda moltes vegades es demostra que el periodista ni de lluny no té ni el monopoli de la veritat ni del coneixement d'un tema concret, no? Sinó que hi ha gent que aporta moltíssim des de fora. Un poc ajudats d'eixa marca potent, perquè el diari Puntés ara és un poc, és una referència, jo crec que prou clara en el centre esquerra o de, ideològicament del que seria el PSOE cap a l'esquerra, ajudats d'eixa marca, pues ara el diari Puntés és un diari que té a nivell valencià molta audiència.
I com veus actualment, no, les diferències entre el panorama actual i quan començaràs tu fa 20 anys? Perquè jo crec que la redacció del diari CV actualment no tindrà res a veure ni això de Levante quan tu començares.
No, bueno, la de Levante era xegant, no? Estava, encara està en un polígon industrial on també estava la, la impressora, i parlaríem de moltes desenes de periodistes, possiblement fregant el centenar, i en la redacció valenciana del diari Puntés som les 7 persones. 4 redactors a temps complet, un parell de col·laboradors i un becari. És a dir, en general ara els projectes són més xicotets, no? També les redaccions, per exemple, hem parlat ja abans del cas del País, però, o del Mundo, però totes les redaccions han aprimat moltíssim, no? Senzillament perquè els ingressos no permeten cobrir despeses enormes.
I una redacció de 7 persones pot fer la mateixa feina que una de 100? O...
Evidentment no, però tampoc hi ha que fer-ho tot. És a dir, en aquella època els diaris estaven pensats per a oferir una informació molt completa de l'actualitat, i això implicava des dels esports als successos, passant per la crítica teatral i incloent moltes vegades una secció de necrològiques. Per exemple, en el diari Puntés no cobrim ni successos ni esports. La informació internacional a Madrid ara es cobreix pràcticament de manera exclusiva amb un conveni a The Guardian que ens permet traduir les notícies més interessants de la secció internacional de The Guardian. Ara, d'alguna manera, hi ha un món més especialitzat, i la manera d'informar-se de la gent també ha canviat radicalment, no? Ara són pocs els que acudeixen a la portada del diari Puntés, a diari. Sinó que la informació t'arriba per WhatsApp, t'arriba per Facebook, t'arriba per Twitter, o senzillament quan t'has enterat de que és una de les notícies més cridaneres d'esta setmana, no? Que han decapitat a un bisont en Benajever. Jo, sincerament, no tenia ni idea de que hi havia bisons ni una reserva de bisons a Benajever.
I la gent a Twitter comentava
clar,
això.
Clar, però si a tu t'ho diu un tio prenent-te un cafè, pues pots fer moltes coses, però el que fa la major part de la gent és anar a Google i posar bisonte València. I ahí, pues, t'arriba una informació que pot ser del diari Puntés, pot ser de les províncies o pot ser de la nació de Buenos Aires. No té molta vore, no? No té molta vore la manera en la que consumim i distribuïm la informació ara en comparació a fa 20 anys. Encara que jo crec que hi ha alguns principis periodístics que haurien de ser indiscutibles, no? Com per exemple el rigor, el contrast de les informacions i demés.
I tu, concretament, en el diari CV ara mateix estàs fent com actualitat política, podríem dir, no?
Sí, actualitat política / judicial, perquè estan molt entreverades, no?
Relacionades, sí. Una pregunta podria ser, no, el panorama com el veus actualment, perquè, bé, en certa manera ja has respost, no? La mescla entre actualitat política i judicial que s'està produint actualment.
Bueno, a nivell valencià el debat és veritat que està molt contaminat per l'inesgotable capdalt de casos de corrupció que afecten al Partit Popular, no? A partir d'ahí, a mi m'agradaria sent implacables en la corrupció i denunciar-la sempre que tocara, però que tractarem un poc de no oblidar, ni molt menys, ni per descomptat soterrar, però bueno, n'hi ha que mirar endavant, no? Més enllà de denunciar els molt, molt greus casos de corrupció que han afectat al PP, que jo crec que en gran mesura, i no dic que un militant de Godella de Batxe del PP de Godella sabia el que estava passant, no? O de Real de Gandia, Però bueno, jo crec que hi havia gran part de la cúpula que si no formava una organització criminal, poc faltava, no? I ahí està per demostrar-ho. A partir d'ahí jo crec que n'hi ha que mirar endavant i n'hi ha que intentar pues, construir una cosa nova.
I la qüestió és que, clar, tu has de cobrir aquesta actualitat i si no tu, part dels teus col·laboradors o la gent que teniu en la redacció i probablement la relació d'esta gent, no? Des de diferents partits polítics, no només del Partit Popular, amb la premsa tampoc serà molt còmoda, no?
Bueno, anem a veure. Nosaltres som un diari ferotxement anti-PP. Primera perquè ideològicament estem molt junt. A veure, nosaltres jo crec que, com he comentat abans, som un diari ideològicament ubicat en el que seria la part esquerra del PSOE i d'allí cap a més a l'esquerra, i el PP està a l'altra banda de l'espectre. Aleshores, com que ara un dels problemes d'internet, a més també succeïa, però jo crec que ara és molt més accentuat, no? I ja n'hi ha molts estudis que ho demostren, que la gent moltes vegades llit o s'informa més per a reforçar les seues opinions que per a assabentar-se d'allò que passa, nosaltres tenim pocs lectors del PP. Eixa és la realitat. Després, ni a nosaltres ens interessa molt el que passa dins del PP, ni als del PP tenen especial interès en transmetre allò que pensen. Però en realitat la relació personal és bona. És bona.
És cordial a pesar de que en certa manera esteu clavant los canya, no? Perquè informar de l'actualitat ara mateix és informar dels casos de corrupció.
Sí, però bueno, anem a veure. Els polítics saben un poc com funciona això, no? Anem a veure, en certa manera també jo crec que més enllà dels focos, però la relació entre polítics també sol ser, si no cordial, però moltes vegades correcta. És a dir, tu pots veure allà en les Corts Valencianes o en el Parlament Espanyol a la gent dir-se absolutament de tot. Després n'hi ha de tot, evidentment, però que la relació personal, una volta fora ja de l'escena pública, en el bar, en els corredors, pues normalment és correcta.
Uh-huh. I també podríem parlar, no, de la relació amb les altres forces, vull dir, pot ser les que, com tu has comentat, no? El vostre target, podríem dir, no? O fins i tot la gent amb qui més còmode estaríeu per ideologia seria de la vessant d'esquerra del Partit Socialista, el que seria Podem o Compromís. La relació amb les forces, què tal és? O fins i tot també amb Ciudadanos, que és un altre espectre?
Ciudadanos jo crec que seria un poc pareguda a la del PP, però sempre amb relacions cordials. I després amb els partits d'esquerres és bona, no? En diferències puntuals, perquè l'esquerra, pues, com tots, s'enganya i n'hi ha vegades pues, que tu has de contar determinats problemes que existeixen als partits i això no tot el món li senta bé, però bé. Anem a veure, el periodisme jo crec que té una funció essencial, no? És de fer de watchdog, que diuen en anglès, no? De perro de presa, no sé molt bé com es traduiria això del valencià, però de controlar el poder, de demanar-li explicacions i de tractar d'explicar allò que passa. La mítica frase d'Orwell, no? Periodisme és contar allò que la gent no vol que sàpiga, la resta són relacions públiques. Bé, aquesta és una màxima que no tot el periodisme és així, perquè també a lo millor és interessant contar, jo què sé, les aventures d'un futbolista, i això necessàriament no és que algú no ho sàpiga, però és interessant. Però al final els partits polítics formen part del poder, encara que directament no tinguin responsabilitats, i l'obligació de la premsa jo crec que és de la manera més objectiva possible contar-ho.
Un altre dels puntals, no, d'aquest projecte seria la secció d'opinió, no, que heu tingut, no? Teniu col·laboradors, diguem, més o menys habituals, i teniu altres que potser són molt més puntuals, però sempre hi ha unes assignatures, podríem dir, del nivell, no?
Sí, la veritat és que nosaltres només tenim ara mateix dos col·laboradors fixos, que són Ignacio Blanco, que va ser exportaveu d'Esquerra Unida a les Corts Valencianes i cartell electoral d'Esquerra Unida en les darreres eleccions, no va obtindre seient, i Josep Moreno, que va ser diputat autonòmic del PSPB-PSOE i mà dreta de l'anterior secretari general, Jorge Alarte.
Que tampoc va tindre molta sort, encara que sí que va ser elegit.
Moreno està fora també de, no dic de la política, però sí de les Corts Valencianes. I la resta és gent des de molts punts de vista, fins i tot tenim algun col·laborador del... algun col·laborador que milita i treballa en el PP, però bueno, gent que especialment des del punt de vista de l'esquerra pues, opina sobre les coses més, més diferents. Diguem-ne que l'opinió, sí, és el contrapunt a la informació.
Molt bé. I bé, jo crec que així ja podem deixar un poquet en l'entrevista. Ja hem mirat, no?, tota una trajectòria de 20 anys del periodisme, hem vist moltes diferències, així que, Boro, moltes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. I ja saps que tens la porta oberta a la Represa per sempre que vulguis.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.